Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
De juny. Aquesta és la data en què la pista coberta d'atletisme es convertirà en un centre de vacunació massiva, pel qual es preveu que hi passin entre 5.000 i 6.000 persones. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El portaveu adjunt del govern, Eloi Cortés, assegura que aquest anunci és fruit d'una feina conjunta entre administracions.
L'Ajuntament de Sabadell i el CatSalut fa setmanes que estem treballant conjuntament per fer possible l'obertura de la pista coberta d'atletisme com un dels punts de vacunació massiva que s'estan preparant arreu del territori.
Per les instal·lacions de Sant Oleguer hi passaran residents del Vallès Occidental i l'Oriental, el Barcelonès Nord i el Maresme, de dilluns a diumenge, de 8 del matí a 8 del vespre, amb possibilitat d'allargar l'horari fins les 10.
Baixa la generació de deixalles comercials durant el 2020 arran de la pandèmia, mentre que pugen els residus de les llars.
Ho han fet en un 3% respecte al 2019, un fenomen que s'ha vist compensat en part per un lleuger increment de la recollida selectiva en un 1,5%. Des del Consorci de Residus del Vallès Occidental consideren que cal actuar perquè l'augment del reciclatge vagi a l'alça més ràpid i complir així amb els objectius fixats per la Unió Europea.
En esports, al centre d'esports arribarà l'enfrontament de diumenge contra l'Oviedo amb les sancions com a amenaça.
Adri Cuevas no podrà jugar en aquest xoc després de rebre la cinquena targeta groga. A més, 6 efectius més es troben a una targeta del càstig, dos dels quals es van sumar a la llista en l'últim partit contra el Rayo.
Són algunes de les notícies que repassarem a la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 18 graus a Sabadell, temperatures que segueixen pujant dia rere dia, avui dia plenament primaveral. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a l'Abel Flores. Bona tarda.
Bona tarda. Avui, de nou, la notícia torna a ser l'ascens de la temperatura. Avui ha pujat encara una miqueta més i això encara no ha acabat. Durant els pròxims dies, fins dissabte, podrem veure com van pujant dia a dia una miqueta més els termòmetres, però no pas a tot arreu. De moment, avui, hem vist com pujava fins al voltant dels 25, puntualment 26 o 27 graus, en punts del prelitoral central, cap al litoral de Tarragona, cap a també la zona de les Terres de l'Ebre, cap a Ponent, màximes avui doncs que han arribat aquests 25, puntualment 26 o 27 graus, i amb un ambient en aquests sectors força assolellat. En canvi, a les comarques del Pirineu, Prepirineu, interior del Quadrant Nord-est, han arribat alguns intervals de núvols, han crescut nuvolades, i és possible que al Pirineu Oriental hi hagi algun petit ruixat durant la tarda, poca cosa. També apareixeran intervals de núvols durant les properes hores en zones del sud de la Costa Brava, nord del litoral central, núvols baixos en aquest sector, i a l'extrem nord de l'Empordà hem de veure com arriben també algunes nuvolades d'aquestes que creixen cap a zones de l'interior. Però tot plegat ha de minvar cap al final del dia, excepte els núvols baixos del litoral. De fet, demà serà una jornada molt semblant a la d'avui, amb domini del sol, nuvolades durant la tarda, punts del Pirineu i del Prepirineu, però la novetat seran aquests núvols baixos, aquesta mala visibilitat en zones de la litoral, que tot i que s'han de trencar durant les hores centrals de la jornada, puntualment s'han de mantenir, i aquests núvols baixos faran que demà en zones de la Costa Daurada, sud de les comarques de Barcelona, doncs veiem com la temperatura màxima quedi força més frenada, i contrastant amb la d'avui, el descens serà però significatiu. En canvi, a la resta del país, demà, temperatura que encara pot pujar una miqueta més. Ho deixem aquí, de moment és tot, des de l'Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la B30, un quilòmetre a Badia en sentit sud, en sentit Barcelona, i 2 quilòmetres a Cerdanyola, en aquest cas en sentit nord. A la P7 també hi ha retencions al seu pas per Barberà, amb 2 quilòmetres en sentit sud. Ja a Barcelona, congestió, aturades a la Ronda de Dalt entre Diagonal i Sant Gervasi, i trànsit molt dens entre aquest mateix punt i els túnels de Vallvidrera en els dos sentits. A partir de l'1 de juny, la pista coberta d'atletisme serà un punt de vacunació massiva. El Departament de Salut calcula que es podran posar entre 5.000 i 6.000 inoculacions cada dia a la població de tota la regió sanitària metropolitana nord. El portaveu adjunt del govern, Eloi Cortés, ha explicat que l'Ajuntament de Sabadell i la Conselleria fa setmanes que treballen per acabar de tancar tots els detalls sobre aquest nou equipament.
El dia 1 de juny entrarà en funcionament, sempre i quan hi hagi prou vacunes, la pista coberta com a punt de vacunació massiva, en aquest cas pels municipis del Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme i Barcelonès Nord, és a dir, la regió sanitària metropolitana nord. I la idea és que s'hi pugui vacunar a un ritme d'entre 5.000 i 6.000 dosis diàries. A dia d'avui doncs, seguim treballant amb el CatSalut, l'ICS, el Taulí i el SEM per acabar de tancar doncs, tot el que és l'operativa de vacunació i aspectes fonamentals com són garantir l'accessibilitat en aquest espai.
Què més sabem sobre aquest nou punt de vacunació, Pau?
Doncs que l'equipament de Sant Oleguer disposarà inicialment de 6 punts de vacunació, una zona de recepció i acreditació, una zona d'observació per després de l'administració de la vacuna i un espai per l'atenció mèdica del sistema d'emergències mèdiques. La proposta inicial és obrir de dilluns a diumenge, de 8 del matí a 8 del vespre, amb possibilitat d'ampliar fins a les 10 de la nit, si cal. El ritme de vacunació vindrà determinat en tot moment per la quantitat de vacunes disponibles. Tot i que el volum màxim d'inoculacions poden ser de 6.000 diàries, es començarà a un ritme més baix per provar que tot el dispositiu funciona correctament. La pista coberta se sumarà als altres dos punts centralitzats de vacunació que hi ha habilitats des de fa setmanes a Sabadell, el casal cívic Rogelio Soto, on s'inoculen unes 1.200 vacunes diàries, i el casal cívic dels Marinals, amb una capacitat de 800 vacunacions al dia. Aquests centres complementen la campanya de vacunació que també realitza els centres d'atenció primària. El Departament de Salut obrirà aquest nou equipament amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sabadell, l'Institut Català de la Salut, l'Hospital de Sabadell i el SEM.
Els indicadors de la pandèmia han tornat a millorar. A Sabadell, el risc de rebrot ha reculat fins a situar-se als 222 punts, 11 menys que ahir, mentre que la velocitat de contagi ha baixat al 0,72, 3 centèsimes menys respecte de dimarts. La incidència acumulada a 14 dies també ha retrocedit fins als 303 casos per cada 100.000 habitants.
En canvi, Karen, els contagis encara són constants. En relació a dimarts, se n'han comptabilitzat 37 més a la ciutat, que celebren la xifra global als 18.648. En canvi, en les últimes 24 hores no hi ha hagut cap defunció i des de dilluns es manté en les 551. Pel que fa a les persones vacunades, a Sabadell ja hi ha 55.955 ciutadans amb la primera dosi i 24.726 també amb la segona.
Encara en salut, un centenar de persones s'ha mobilitzat aquesta tarda pel retorn del metge al consultori de Poblenou. Després de l'estira i arronsa amb l'Institut Català de la Salut, l'Associació de Veïns i la Federació d'associacions de veïns de Sabadell de FAP continuen endavant amb les mobilitzacions per reclamar el retorn de tot el personal al centre mèdic i la setmana que ve seran al Parlament de Catalunya.
Davant de l'Ajuntament, el veïnat del Poblenou, així com d'altres barris que els donaven suport, han tornat a demanar el retorn dels tres metges al centre mèdic. Aquesta setmana s'ha reobert l'equipament, només amb infermeria i administrativa, i Salut descarta poder incorporar més personal per ara. Rubén Navarro és el president de l'Associació de Veïns del Poblenou.
No, sobre la taula no hi ha res, és tot una miqueta, està tot una miqueta a l'aire, igual que l'obertura del consultori també està una miqueta a l'aire, perquè l'obertura ha sigut amb les condicions de que si la pandèmia brotava, doncs el consultori tornaria a tancar.
Unes mobilitzacions que no s'aturaran, ja que la FAP i l'Associació de Veïns anirà fins al Parlament de Catalunya per reunir-se amb representants de tots els grups parlamentaris, excepte Vox.
Unes forces polítiques que a nivell local han donat suport a la mobilització.
Podem, PSC, Ciutadans, Junts i la Crida han participat en la protesta, mentre que Esquerra, la diana de les crítiques per la gestió de la consellera Vergés a Salut, s'ha abstingut de ser-hi. Un cas que arribarà també a la Ciutadella per la via parlamentària, ja que en Comú Podem presentarà algunes preguntes a la Comissió de Salut. David Cid és diputat dels Comuns.
El que farem immediatament és entrar preguntes perquè ens respongui el govern, que ens expliquin per què no s'està recuperant realment aquest servei i aquest consultori en aquest cas en el barri de Poblenou, i després presentarem una proposta de resolució. Aquí també estem patint la paràlisi, és a dir, encara no està constituïda la Comissió de Salut al Parlament, però nosaltres ja registrarem aquesta proposta i el que reclamem és que d'una vegada per totes aquesta situació de paràlisi s'acabi i puguem començar a fer feina al Parlament, sobretot al servei dels veïns i veïnes.
Recordem que el consultori del Poblenou es va tancar a l'inici de la pandèmia i present un any després, aquest maig, Salut ha accedit a obrir-lo, però sense metge.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
La pandèmia ha tingut un efecte mínim en la generació de residus al Vallès Occidental. Les deixalles domèstiques han crescut un 3%, mentre que han baixat les generades pels comerços. En paral·lel, ha crescut tímidament la recollida selectiva respecte al 2019, un 1,5%. Ara es troba al 42,5%, per sota de la mitjana catalana.
Aquesta xifra també queda lluny de l'objectiu del 60% fixat per la Unió Europea. Per això, el president del Consorci de Residus del Vallès Occidental, Nil López, considera que cal actuar per prémer l'accelerador.
Els horitzons per aquest per part d'Europa, doncs, unes normatives molt exigents, noves lleis de residus, que el que diuen és que pugen tots els cànons de recollida, no? De posició abocador. I, per tant, això ens obliga, ja sigui a través d'una estratègia o d'una altra, doncs adoptar models de recollida selectiva.
Una de les mesures que es volen posar en marxa a Sabadell és la recollida porta a porta, ja en marxa en municipis de menys de 20.000 habitants. El projecte, ara en fase d'estudi, es faria de forma progressiva, amb barris que afavorissin aquest sistema.
El riu Ripoll torna a tenir llúdrigues, així ho ha confirmat l'Observatori Ribus, coordinat per la Universitat Autònoma de Barcelona. Amb càmeres d'infrarojos se n'han detectat una família, dues adultes i dues de joves.
Una presència que suposa una mostra de la bona salut del riu. Segons ha expressat el programa El Cafè, Sònia Sánchez Mateo, del grup de recerca, conservació, biodiversitat i canvi global a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals.
La llúdriga, al final, no, i és el símil que sempre diu el Jordi Ridolmo, és com l'enxaneta, no? Perquè la llúdriga pugui ser present en un riu, pugui ser present al Ripoll o al Besòs, vol dir que s'ha hagut de fer molta feina a sota, no? S'ha hagut de fer molta feina perquè pugui arribar a la llúdriga.
En total, entre la conca del Besòs i la de la Tordera, es calcula que hi ha 30 nuclis familiars d'aquests animals.
Sabadell ha tancat el mes d'abril amb 230 persones menys en situació d'atur. La desocupació ha baixat per segon mes seguit i ara hi ha un total de 15.179 desocupats.
És la xifra més baixa des del mes de desembre passat. En comparació amb ara fa un any, el nombre d'aturats ha crescut 738 persones en relació a l'abril de 2020. Actualment, la taxa de desocupació és de pràcticament el 14,5%.
La tendència també és bona al Vallès Occidental, on la reducció de l'atur és de 1.171 persones.
La qual cosa situa el volum de parats en els 60.799. En el cas de la comarca, la diferència interanual de parats és de 1.551 persones més respecte del mateix mes de l'any passat.
El municipi on més ha baixat la desocupació en l'últim mes és Terrassa, amb 347 aturats menys respecte al març.
De fet, l'atur retrocedeix de forma generalitzada en tots els municipis de la comarca i només Gallifa i Sant Llorenç Savall es mantenen sense variació en relació a un mes abans. Badia del Vallès continua sent la població amb una taxa d'atur més alta, de gairebé el 21%.
Les accions aprovades ahir al ple municipal per pal·liar la pobresa menstrual de les dones en risc començaran ben aviat. Així ho ha anunciat el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, durant el debat de política municipal de Ràdio Sabadell.
Pel que fa al calendari, ara tampoc no puc dir el calendari concret, però en tot cas hi ha tota una part d'informació i de sensibilització que s'ha de començar a activar a partir d'ara i que s'ha d'imbrincar en les diferents campanyes de salut pública que es fan des de l'Ajuntament. I pel que fa al proporcionar els recursos, com hem comentat ahir, ja hi ha una part que es fa a través dels donatius que pugui rebre el rebost solidari alguna de les entitats, de proporcionar aquest tipus de materials d'higiene íntima a les dones en situació de vulnerabilitat. La qüestió ara és fer aquest pas endavant, transformar això no en una cosa accessòria, sinó en un element central de les polítiques socials.
A més, tots els equipaments municipals permetran que les dones i homes trans puguin higienitzar-se per garantir que tothom ho pugui fer en condicions.
Tots els grups municipals van presentar-se com a proposants d'aquesta moció que inicialment signava Junts per Sabadell. Per això han celebrat que es posi sobre la taula els problemes que tenen moltes dones per accedir als productes d'higiene íntima. Ara bé, la portaveu de Junts, Lourdes Ciuró, vol que es vagi un pas més enllà.
Ens trobem que no hi ha dades, perquè tornen a estar dades agregades. Tot allò que afecta a les dades de gènere són agregades. Per tant, necessitem saber quina és la realitat. També a nivell de Sabadell també podria ser un pas més avaluar quin impacte real en les dones de Sabadell té aquesta pobresa menstrual.
A l'altra banda de la balança, un dels punts més calents del ple municipal va ser la moció presentada per Esquerra i la Crida per aconseguir que quan l'Ajuntament es personi com a acusació particular d'un cas tingui una posició clara, per exemple, a través de la votació dels portaveus. Aquest text ve motivat per la manca de consens a l'hora de decidir si l'Ajuntament havia de demanar l'ingrés a presó de Bustos. Tots els grups van donar suport a la proposta, menys el PSC, una decisió que ha criticat el portaveu dels Republicans, Gabriel Fernández.
El PSC continua atrapat del seu passat i present bustista, no? Perquè va tenir altra oportunitat de poder demarcar-se d'això i la va desaprofitar, perquè se va obtenir perquè votar en contra queda molt malament.
Entre les subvencions destaquen els 400.000 euros que es donaran al rebost solidari per la compra de productes de primera necessitat. La portaveu de Podem, Marta Morell, no ha pogut assistir al debat per compromisos institucionals.
Instagram@RadioSabadell. Segueix-nos.
Els canvis en el confinament i la fi de l'estat d'alarma podria permetre als castellers de Sabadell tornar a assajar. Ho hauran de fer, però, encara amb limitacions. I és que, en cas que tornin a l'activitat, ho hauríem de fer amb bombolles de 20 persones com a màxim i amb un contacte físic que no podrà durar més de 5 minuts.
El president del Sabadell, Joan Carles Sánchez, ha apuntat com afectaran les restriccions als assajos.
La voluntat és poder estudiar-ho i recuperar una activitat que en el format que es planteja a hores d'ara continua sent difícil, perquè els castells precisament és la participació de molta gent i les limitacions doncs, sempre afecten doncs, a aquesta realitat social de la colla i als propis castells com a tal.
Els castellers de Sabadell es reuniran aquest diumenge en una assemblea ordinària on es presentaran les propostes per la represa dels assajos, sense previsió de moment de tornar a les places.
Detinguts tres homes com a presumptes autors de diversos robatoris a Rubí, Sant Cugat i Sabadell.
Els Mossos han detingut a tres individus de 21, 22 i 28 anys pels robatoris comesos a l'interior del vehicle en un dels pàrquings d'una zona comercial. Els agents van veure el cotxe sospitós i van procedir a la identificació. En aquell moment, un d'ells es va resistir i el van detenir allà mateix. Un cop fetes les comprovacions, se'ls imputen robatoris a la zona i un delicte contra la seguretat vial, ja que el conductor no tenia el carnet de conduir.
El sabadellenc Jordi Cuixart rebutja l'indult preguntat pel Tribunal Suprem.
El president d'Òmnium, condemnat per la sentència de l'1 d'octubre, ha donat resposta si l'alt tribunal, que ha donat 5 dies als presos independentistes per pronunciar-se abans de fer un informe jurídic destinat al Consell de Ministres. En un missatge a Twitter ha assegurat que ni penediment ni indult.
En cultura, cap de setmana d'esperes i cartes al Teatre del Sol. L'equipament cultural del centre acull des d'aquest dissabte a la sala biblioteca l'obra de teatre Cartes d'amor, una de les millors peces teatrals de la segona meitat del segle XX, escrita per A.R. Gurney.
Tracta la relació epistolar de dos protagonistes amb dos recorreguts molt contraposats, la Melissa i l'Andy, interpretats per Montse Martínez i Enric López, els quals han explicat al programa al matí que ja havien fet aquesta obra.
Ja l'havíem feta. Llavors, bueno, sí, hi ha moltíssima feina, però clar, ja no et sorprèn tant, no? És molt bonic perquè, a més, estem fent una feina que abans no l'havíem feta, no? Al conèixer l'obra, doncs, la podem treballar més a fons, donar-li més intensitat, ens podem parar aquí on creiem que està bé, no?
I ens hem adonat d'una cosa molt, molt interessant, que és que avui dia, aquest text que abans era un text més d'Estadlis, avui dia... Crec que hi ha més influència als Estats Units que fa 10 anys.
Es podrà veure fins al 30 de maig, els dissabtes a les 8 del vespre i els diumenges a les 7 de la tarda.
I els amants de William Shakespeare tenen una oportunitat magnífica per introduir els més petits de la casa en el seu univers.
L'obra Tot esperant en Will, que es farà el dissabte a les 6 de la tarda i el diumenge a les 12 del migdia. És una comèdia amb diferents capes de lectura. L'ha escrit en Toni Sanz i explica com va sorgir la idea.
La idea sorgeix que la companyia és molt fan de William Shakespeare, i ens agradava molt, ens agradava molt el Shakespeare i sempre havíem pensat que el Shakespeare es dirigeix sempre com a públic adult. I llavors vam pensar doncs, tots els pensaments, els raonaments, les metàfores que surten a les seves obres són per tots els públics, de fet. Llavors vam decidir doncs, això, de explicar una història per poder transmetre i fer arribar Shakespeare al més petit.
Hi ha ball i música d'autors clàssics que n'han posat a obres del dramaturg anglès, en aquest cas arranjades cap al so del circ. La companyia Egos Petit farà les delícies dels més menuts a través de la pústula engresca i la morta de fam, mentre esperen en Will.
El sabadellenc Jordi Campoy publica avui la novel·la La cantant de Fado, on parla de les pors internes que li generen les persones i que el paralitzen. La novel·la, un thriller amb molt de misteri, està protagonitzada pel Guillem, un músic amb la síndrome de l'impostor.
És també un dels millors pianistes d'Europa, que aterra a Lisboa per fer una masterclass. Allà coneix la Rita, una cantant de Fado de qui veu una actuació en un restaurant. Des d'aleshores començarà una sèrie de fets que tindrà com a element central les pors internes. Són declaracions de Jordi Campoy.
Però jo el que realment volia parlar era de les pors, no de les pors banals i mundanes, com pot ser la foscor, la nit, la soledat, o unes cortines que es mouen una nit de pluja, o una finestra que s'obre sola, sinó jo volia parlar de les pors internes, de les pors que nosaltres mateixos ens generem, com ens paralitzen, quin poder que tenen sobre nosaltres, com ens són de potents i com manen sobre nosaltres. De fet, jo mateix dic a la novel·la que els fantasmes no existeixen excepte els que ens inventem nosaltres mateixos.
El llibre també vol homenatjar la Celeste Caeiro, una anciana activista de la Revolució dels Clavells que va conèixer l'autor.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
A Ràdio Sabadell aixequem el taló radiofònic cada dimecres al vespre amb tota l'actualitat teatral de la ciutat. Entrevistes, comentaris, reportatges, radioteatre, tertúlies. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell.
Amunt al Taló.
Amb la col·laboració de l'Està.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
La notícia política del dia ha estat la retirada del món de la política del líder de Podem, Pablo Iglesias, qui admet els mals resultats de les esquerres a les eleccions madrilenyes i creu que la seva figura mobilitza l'extrema dreta.
La portaveu del grup municipal de Podem Sabadell, Marta Morell, diu que s'enorgulleix dels actes que va compartir amb ell.
Ja estic també orgullosa d'haver pogut compartir mítings a Sabadell el 2015, haver pogut compartir actes de campanya, ja siguin a Sabadell, a Rubí, a Barcelona o a Madrid, tal com he posat a les xarxes. I jo crec que és evident que el Pablo ha demostrat estar a l'alçada. Evidentment que crec que moltes de nosaltres, ahir va ser un dia trist, perquè és evident que el Pablo, que fa 7 anys, o fa 8 anys més aviat, ens va fer a totes aixecar del sofà, i que gràcies a ell jo soc tinenta d'alcaldessa.
Morell recorda del seu suport quan va decidir presentar-se a les eleccions del 2019. Ara diu que Iglesias espera que els càrrecs del partit que hi ha a les administracions facin polítiques públiques posant les persones al centre.
I el dia també ens deixa altres titulars. El govern espanyol preveu que la reforma fiscal entri en vigor el primer trimestre del 2023.
Per tant, la reforma fiscal s'aprovarà un any després que el grup d'experts entregui les recomanacions al Ministeri d'Hisenda. El govern espanyol destaca que, a més d'analitzar les diferents figures que componen el sistema tributari espanyol, ha de considerar-se la modernització del sistema fiscal a través de la creació de noves figures tributàries.
I encara en economia, la nova factura elèctrica, que entrarà en vigor a partir de l'1 de juny, inclourà una nova estructura tarifària amb 3 períodes de facturació diferenciat segons els horaris.
Aquesta reforma afectarà els consumidors acollits al preu voluntari pel petit consumidor. El cost de la factura energètica dependrà en més mesura de l'energia consumida, fet que vol fomentar l'eficiència energètica. El període d'hora punta, amb un preu més elevat, serà entre les 10 i les 2 del matí i les 6 i les 10 de la tarda. El segon tram, amb preu entremig, entre les 8 i les 10 del matí i les 2 i les 6 de la tarda. La tarifa més barata es donarà entre mitjanit i les 8 del matí i s'aplicarà tot el dia en caps de setmana i festius.
Moment pels esports. Les sancions amenacen el centre d'esport Sabadell en les últimes 5 jornades de Lliga. Adri Cueva, sense anar més lluny, es perdrà el desplaçament de diumenge al Carlos Tartiere després de veure la 5a groga. Fins a 6 efectius més, però es troben en perill. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Són Eber Pena, Néstor Querol, Edgar Hernández, Víctor García i 2 que s'hi van sumar contra el Rayo Vallecano, Stoikov i Grego Sierra. El Real Oviedo, per la seva part, no s'asseurà a la banqueta al Cuco Ziganda, que haurà de complir contra el Sabadell el segon partit de sanció. L'equip Carballón arribarà amb urgències. Fa més de 2 mesos que no vens al Tartiere i dels últims 10 partits només n'ha guanyat un, el derbi al Molinón. Són declaracions de Borja Sánchez, migcampista ofensiu dels asturians, a Onda Cero.
Sí, es cierto que parece que en Oviedo nos gusta su No empezamos con este objetivo, la verdad que ni el año pasado ni este, y bueno, al final los resultados y la clasificación pues lleva a una realidad que es la que hay que afrontar, que es donde estamos ahora mismo, y bueno, a sufrir, a sacarlo adelante como hicimos el año pasado y hacer un buen tramo final de temporada.
Un Real Oviedo que ara mateix té 44 punts, 4 més que el Sabadell. Avui l'equip d'Antonio Hidalgo ha descansat abans d'afrontar a partir de demà al CAR de Sant Cugat la preparació d'aquest partit de diumenge a les 4.
Loar Gràcies posa el dia aquesta nit a la primera nacional masculina d'handbol. L'equip verd i blanc visita el pavelló de la Mar Vella de Barcelona amb permanència matemàticament assegurada. El rival serà l'handbol Poblenou, 7è classificat amb 10 punts més que l'equip de Cesc Borrell. El nostre estudiant en pràctiques, Pep Beneit, ens amplia aquesta informació.
Serà un duel molt curiós i poc habitual per l'encreuament entre germans que es produirà a les banquetes. Un duel de Vilelles. El Xavi, ajudant de Borrell al cos tècnic de Xenc, i el David, encapçalant com a primer entrenador al Poblenou. El segon va ser jugador del primer equip de Loar en 2 etapes diferents, del 2004 al 2007 i del 2009 al 2012. En declaracions a l'Hotel Suís, ha analitzat així el gran canvi del conjunt verd i blanc en les últimes setmanes.
El canvi principal és un canvi emocional, no? És un canvi de sensacions, es veu a l'equip potser fa més soltura, més còmode, més relaxat. Hi ha jugadors que estan tenint molt més protagonisme del que havien tingut fins que hi va haver el relleu a la banqueta.
Aquest Poblenou Art es podrà seguir en directe a partir de 9:45 a través del canal de YouTube de l'equip local.
Obrim bloc dedicat al futbol sala. L'amic del Pou Insercat afronta les últimes 4 jornades a la fase d'ascens de tercera divisió amb l'objectiu de mantenir el lideratge que els permeti disputar el play-off.
L'equip dels Marinals té un punt de marge amb el Santpedor i la setmana que ve tots dos es veuran les cares. Abans els homes de Francis Barragán han de rebre l'Olímpic Floresta virtualment sense opcions, però que va ser capaç de rascar un empat a 2 a la primera volta. Dani Salgado, jugador de l'amic del Pou, té fresc aquell precedent.
Fue el partido más malo que hicimos nosotros, ¿no? Creo que el partido de la Floresta no fue un partido para nada bueno. Sí que es verdad que pudo ganar cualquiera de los dos equipos, pero fue un partido a correcalles, un partido que no se disfrutó, la verdad. Bueno, conseguimos el empate y creo que tenemos muchas ganas de darle la vuelta a esto, conseguir la victoria, aunque contra nosotros todos los equipos van a venir al 200%.
A la fase de permanència, per la seva part, el grup de Raona Estudi Barcelona torna a l'acció després de 3 setmanes sense jugar i ho fa rebent el CCR Castelldefels, l'únic rival que encara no ha puntuat. El tècnic Darío Martínez reconeix que un triomf encarrilaria la salvació.
L'últim classificat, que queden 4 jornades més al partit de plaça que tenim i que si guanyem dissabte això es fica molt de cara. Res així tan cara, però sí que s'encarrila la classificació. En 10 punts ja tindrem força feina feta.
Serà doble ració dissabte al Pavelló Nord. A les 5, grups de Raona, CCR i a 8:15, amics del Pou, Olímpic Floresta.
I el tercer partit del cap de setmana al Pavelló del Nord serà diumenge, el del futbol sala Sabadell femení. En el seu cas, es reprèn la divisió d'honor catalana amb 5 jornades restants.
L'ascens, recordem, ja és únicament cosa de 2 amb les arlequinades empatades a 27 punts amb les Glòries, que descansarà el cap de setmana que ve. Les de Xavi Muñoz poden sumar el desè triomf en 10 jornades contra l'Atlètic La Palma, penúltim classificat, i un equip, com explica la jugadora Maria Isern, que va arribar a la categoria gairebé de casualitat.
És un equip que penso que va començar la Lliga i va pujar de rebot. O sigui, que és un equip, o sigui, sense desvalorar ni res, però que no va pujar directament. Per tant, ostres, és una divisió molt complicada i si no tens l'equip preparat per estar lluitant a divisió d'honor, costa molt. A nosaltres amb el segon equip també ens havia passat, de Sabadell, que vam pujar de rebot i vam patir moltíssim a divisió d'honor.
Diumenge a les 12 al Pavelló del Nord i no a Calbalsac, com és habitual, començarà aquest futbol sala Sabadell femení Atlètic La Palma.
I en tenis taula, el Club Natació Sabadell tanca la fase regular de la divisió d'honor masculina amb una nova concentració a Calella. Els nedadors, amb una única victòria fins al moment, esperen poder redreçar el rumb i treure el cap de la zona baixa. Pere Veis és home fort de la secció.
Amb la il·lusió i les ganes de diguem, si, com deies tu, de redreçar el rumb i poder diguem, si, lluitar per una, dues o tres victòries i diguem, si, consolidar-nos en una situació una mica més còmoda i si no és possible, doncs amb el màxim número de victòries possibles per encarar la segona fase doncs, amb les màximes victòries, no?
Un Pere Veis que aquest que passat diumenge al compte d'Instagram de la secció va rebre un homenatge pels 40 anys de dedicació al tenis taula sabadellenc. Mig minut per 8:15. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimecres 5 de maig. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el 13 i a les 9 la Muna al Taló. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.